A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Un quart d'onze del matí, en uns instants, en Roman Pérez i el nostre habitual Temps de Família, els diem també que el dilluns saludarem el doctor Antoni Asensio al Banc de Sang del Consorci Sanitari Garraf. Fa una crida a la ciutadania davant la manca generalitzada de reserves. El Banc de Sang del Consorci Sanitari del Garraf, ubicat a l'Hospital Residència Sant Camil, vol animar la ciutadania a participar en la donació de sang davant el baix estoc actual. En els darrers 15 dies, ens diuen des del Consorci, les baixes temperatures i l'estat de les carreteres han fet que la participació de la població en la donació de sang disminueixi un 14%. Això significa, traduït en estocs, 2.000 unitats per sota de l'estoc habitual, segons dades proporcionades pel Banc de Sang i de Teixits. Davant d'aquesta situació, el Banc de Sang i de Teixits vol incentivar la donació a través dels diferents bancs ubicats als centres hospitalaris, com el de Sant Camil, per tal d'aconseguir 2.000 bosses més durant els propers 10 dies a tot el territori català. Per remarcar la importància d'aquest recurs en el nostre sistema sanitari, el Banc de Sang recorda que una de cada 10 persones que entra a un hospital necessitarà una transfusió i que de cada 3, segons algú, cada 3, segons algú, necessita sang a Catalunya. Els horaris del Banc de Sang, ubicat a l'Hospital Residència Sant Camil, de dilluns a divendres, des de les 10 del matí fins a 8:15 d'una forma ininterrompuda, no es tanca el Banc de Sang, i els dissabtes i diumenges de 10 del matí a 2 del migdia. Recorda també, des de l'Hospital Residència Sant Camil, que els donants disposen de 3 hores d'aparcament gratuït al recinte hospitalari. Per tant, si vostès volen exercir la seva solidaritat i participar d'aquesta crida que fa el Consorci Sanitari del Garraf per la manca generalitzada de reserves de sang i, per tant, per poder facilitar d'alguna forma l'augment de les reserves, ja ho saben, a l'Hospital Residència Sant Camil els esperen per poder fer aquesta donació. 10 i 16 minuts.
Ràdio Maricel, 107.8 FM.
Avui 17 minuts del matí, el nostre habitual Temps de Família des del Centre de Reeducació de Vic, al carrer Pau Barraveig, número 16. Com sempre, amb en Roman Pérez. Roman, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Estàvem abordant des de la setmana passada la qüestió de les xarxes socials, de la comunicació i bé, de tot el que està suposant la presència de la tecnologia o de nous elements tecnològics i de lleure i d'evasió a la nostra vida quotidiana. Abans els pares es preocupaven per la televisió i per si la televisió conciliava tots els interessos per davant del diàleg familiar. I ara, com ens deia en Roman, si tot fos la televisió, a rai segurament, perquè es podia mirar d'una forma col·lectiva. I en canvi, els nous invents tecnològics gairebé prometen, en molts casos, un gaudi individual.
A veure, sí, o sigui, jo crec que aquest més que res és el risc.
Que això es converteixi en una mainadera individualitzada per cadascú i que cadascú se la fa a la mida i les hores que vulgui sense cap mena de restricció.
Clar, però això, a veure, jo crec que el que hem de tenir en compte és que, o tenir en compte, és que, per dir-ho així, després m'explicaré millor, que sempre es pot fer símptoma amb qualsevol cosa, diríem, amb un àbaco, si m'apures. no? Si tots la llei amb l'abaco, per més comptes que faci, però, més comptes que faci...
Que no, no cal que sigui un joguet tecnològic.
Exactament.
Sinó qualsevol cosa que capti d'una forma...
Qualsevol cosa que diríem que doni peu a que... el subjecte, diríem, o s'aïlli, o diríem, o es defensi, mm-hmm. o eviti confrontar-se amb els conflictes que té.
D'acord. Intentarem estirar una mica del fil. Què vol dir aïllar-se? I fins a quin punt sí. ha de preocupar o no? Quina diferència hi ha entre aïllar-se o que sigui una persona... diguem-ne que el fill o la filla sigui una persona més aviat reservada i que tampoc sigui una persona que li agradi especialment allò, la socialització. Entre que una persona no li agradi la socialització i una persona s'aïlli, mm-hmm. hi ha moltes diferències? Es pot copsar d'alguna manera, això?
N'hi ha, sí, n'hi ha. Sí. N'hi ha. A veure, el número de vinculacions que tingui una persona, la manera en què es socialitza i es vincula, és un, no? Hi ha un ampli ventall de maneres de fer-ho. En l'aïllament seria és quan la persona justament ja no busca en un altre, ni en un ni en dos, o sigui, no és una qüestió numèrica, sinó que no s'ho empassa tot, s'ho menja tot, no té, és com un circuit tancat, no té sortida, no té descàrrega, mm-hmm. i en certa mesura tampoc té alimentació, no? Perquè si està tan tancat, és un circuit tancat, no s'alimenta tampoc.
D'acord.
Aleshores, dic perquè jo trobo que és important que intentem no demonitzar les noves tecnologies, que com a tot, o sigui, depèn de l'ús que se'n faci. Mm-hmm. Mm-hmm. És cert que és a dir, faciliten una quantitat de coses, no? Tenen punts clarament positius, és a dir, diríem, permeten formes de comunicació que abans eren impensables o eren inaccessibles per l'econòmic o per lo que fos o tecnològicament, mm-hmm. ara sí, no? És més possible i en molts aspectes enriqueix, no? la trama de relacions.
D'acord, i és cert que també des del punt de vista d'enriquiment personal o de desenvolupament també una persona que està en una edat, diré 3, 4, 5 anys o 6 i es comença a acostar a les noves tecnologies, veritablement allò que diuen els experts, bé, que el cervell es mou més, la persona és més capaç de determinades coses quan es posa davant d'un ordinador, allò que diuen els pares, jo no en tinc ni idea, i en canvi el meu fill o els avis o el meu net amb 6 anys, amb 7 o amb 8 ja es posa davant d'un ordinador i veritablement ho coneix tot.
A veure, no coneixen tot, però sí que no tenen cap resistència a posar-se davant de l'ordinador, cosa que molts adults sí.
Uh-huh. I molta facilitat, no?
I, diríem, la manca de resistència ja hi ajuda molt.
Sí.
I una atracció que senten. I
està
aleshores, clar, acosta molt al lúdic, uh-huh. i també al que genera curiositat.
D'acord. Perquè sempre surten coses noves, vols dir? Sempre sí. passen coses diferents cada vegada?
Sí, sí. I això, perquè té un ventall, no, d'opcions i enorme, mm-hmm. el que ofereix. I perquè hi ha molta imatge. I això captura molt més.
D'acord. Si això ha estat tota la vida, no, Roman?
Les imatges són molt potents.
Són molt potents. Per això de petits ens ensenyen primordialment a través d'imatges. O recolzem molt les informacions a través d'imatge i els aprenentatges a través d'imatge, no?
Sí, sí. Bueno, això com dius tu, mira, les aules dels nanos més petits són plenes de dibuixos, sí, de representacions.
De colors.
Exactament, no? Perquè, diríem, la imatge també és una manera de representació.
D'acord, o sigui, és cert que de petits i de grans les imatges ens atrauen. Tot allò visual sempre... ens atrau.
És que és el més primitiu que hi ha. No? És a dir, al començament el que més tenim al cap són imatges, perquè paraules...
Poques. No?
O són sons que estan allà, mm-hmm. i que no tenen significació.
D'acord, però és cert que veiem cares...
Però veiem cares tal qual. Sí, veus cares, veus persones que es relacionen entre si, no? El pare amb la mare... això és una imatge, quan estan fent l'esmorzar, pues són imatges.
D'acord, per tant la imatge forma part de la nostra vida sempre.
Sí, Sí.
D'acord. T'ho preguntava perquè la setmana passada deixàvem sobre la taula això del poder d'atracció que tenen molts d'aquests aparells de noves tecnologies davant, esclar, la impossibilitat de poder generar la mateixa atracció un diàleg familiar o un llapis i un paper o quelcom d'aquest tipus, no? I fins a quin punt, doncs, els pares podien pensar que ens veiem incapaços de poder competir amb el poder d'atracció que té una joguina d'aquesta mena, que, o una joguina, o un ordinador, o qualsevol, diguem-ne, activitat de distracció davant del que nosaltres podem, podem oferir en aquest aspecte.
Sí, això diríem com en el mercat mateix. Si no pots competir, no competeixis, i ves per un altre camí que igual serà més fructífer. No, no procuris donar el mateix. Dóna una altra cosa. No es tracta de competir. O sigui, els pares, efectivament, mai seran tan entretinguts com un ordinador. Però un ordinador mai els hi farà de pare, tampoc. O sigui que, no? Hem de posar les...
D'acord, que s'ho posin al cap, no?
Sí, sí, sí. És a dir, efectivament, o sigui, si la qüestió ha de ser que el diàleg familiar sigui més atractiu que l'últim joc de la PlayStation, serà difícil.
Claro. T'ho pregunto per si pot ser un pèl frustrant tot això, de cara als pares, de saber d'on... Bé, han passat els Reis, han deixat això, i a poc a poc anem constatant com les hores davant de l'ordinador o de la consola o de sí. van en detriment d'altres distraccions que hi havia abans.
Pues... A veure, crec que els pares estan bastant avessats ja d'aquestes qüestions, cada vegada més, i si observen això, ja van bé, perquè és important detectar-ho, observar-ho, adonar-se, justament per regular-ho, per regular. El mateix que parlaven de la tele, que necessita regulació, això altre també necessita regulació, necessita horaris, Sí, un nano de 9 anys no té que estar al Messenger a les 11 del vespre. Perquè no, perquè els nanos de 9 anys a les 11 del vespre han d'estar dormint, no al Messenger, diríem. O això, o recollits a casa amb el papa i la mama, o fent un conte, o mirant no sé què, o xerrant. Però aquí diríem...
Es pot dir així, eh?
Sí, sí. O sigui, aquestes edats sí.
Aquestes edats sí,
Clar, si té ja 15, no, home, ja és diferent.
Ja. Però és a dir, l'especialista pot dir un nano de 9 anys, a les 11 de la nit, davant de l'ordinador, xatejant...
No té res que fer. No li toca.
No li toca.
És un desordre.
D'acord.
És un desordre.
És que no li toca, però com que ens dona aquella certa sensació que tot el món de les noves tecnologies... doncs, no sé, apel·la a la precocitat, ja allò que comentàvem abans, no? Nens i nenes, 4 o 5 anys ja davant de l'ordinador, que són més capaços que els pares, molt probablement, de fer servir determinades eines informàtiques, i per tant els pares se senten d'alguna forma, no sé si desprotegits, perquè el televisor ho pots apagar molt fàcilment. Un ordinador ja és una cosa més complicada i et poden d'alguna manera aixecar la camisa dient, no, ja estic, i d'alguna forma doncs, fer valer una altra sortida, una altra estratègia, no?
Sí. Però els pares sempre se'ls pot enganyar això, tecnològicament i
sense tecnològicament
i amb la bicicleta.
Però és a dir, encara que el nen o la nena sigui molt capaç davant de l'ordinador, hi ha determinades coses que formen part de la seva edat i que haurien d'evitar-se a determinats moments del dia.
Sí, jo trobo per una qüestió d'ordre, justament, perquè l'assumpte no és si ordinador sí, ordinador no, sinó ordinador sí, però fins a quin límit, fins a quin punt, en quins moments, quin tipus d'activitat. O sigui, un nano de 9 anys, o sigui, les 11 del vespre, amb qui pot estar parlant amb el Messenger? Amb un altre que està igual de descol·locat que aquest, o amb un de més gran? Bueno, tampoc li toca.
No es tracta de prohibir, es tracta de limitar.
Es tracta d'ordenar, sí, limitar, ordenar...
No, perquè valdria això que acabes de dir pels mòbils, per exemple?
Sí, i tant.
Sí,
i
també.
Què valdria pels mòbils, pels telèfons, i pel fixa també. Mira, veus, perquè no és qüestió de tecnologia,
no,
perquè el fixa existeix
de
fa molt de temps, però a les 11 del vespre, amb 9 anys, no és moment d'estar xerrant pel telèfon.
És a dir, que ens diràs que amb 9 anys, si s'ha de parlar, es parla al pati de l'escola, es parli al carrer amb els amics i les amigues, es parla a qualsevol moment, però no tant des d'un punt de vista de necessitat per entorga i obsessiva o quotidiana de parlar a través
Sí, però a veure, pot ser complementari, és a dir, normalment això, o sigui, recorda quan érem, quan nosaltres érem petits, sí. També es deia, no? Però com pot ser? Acabeu de veure els amics sí,
i arribeu
a casa i truqueu per telèfon. Diu, però que no us heu dit tot ja? Diu, clar que no.
I qui deia, no. I qui deia això ho hagués fet en el seu dia si hagués tingut el telèfon.
I tant.
I ara ho faria si tingués l'ordinador, molt probablement.
I tant.
No? Sí.
Aleshores, no, en aquest sentit, o sigui, és complementari de les altres relacions.
D'acord.
El que dèiem el dia passat. El que no pot ser substitutori. És a dir, que això substitueix el fet de vincular-se. És a dir, que tingui, justament, de vegades la consola, el que més té és un nom molt ben posadet. És un consolador. Serveix per consolar a qui no té, diria, la cosa. La cosa, vull dir, més aviat,
vols dir,
un altre, un subjecte.
D'acord.
I el consola del no tenir-ho. Abans també es deia, no?, que hi havia pares, això, que per exemple dissabte al matí els nanos enxufats a la tele des de les 7:30 fins a les 11:30 perquè els pares podien dormir. Diu, vale, sí, podien dormir, però el preu també d'unir-ho dret, no? És a dir, si és amb la tele com si és amb altres coses. També depèn molt de l'edat.
Sí,
eh?
I ara no sé si dic que preguntar-te d'aquesta forma perquè segurament qualsevol de les dues opcions no és bona, però és millor una bona consola de jocs que una mala relació amb els pares?
A veure, jo crec que una mala relació amb els pares és difícil de consolar, no? És a dir, perquè és el més autèntic.
Encara que ho pugui semblar.
Encara que ho pugui semblar, sí, sí. Encara que ho puguis. És justament, efectivament, la paraula és aquesta, és un semblant. És una semblança, és algo que fa d'una certa aparença. És aparença de diversió, aparença de comunicació, aparença d'algo que compleix, però que ja és un buit.
Però hi ha nens que poden buscar en la consola, en l'ordinador, allò que no troben en els pares?
O que això que no troben els pares els porti a intentar omplir la sensació de buit amb altres coses.
Vols dir, mentre faig això no penso?
Exactament, mentre faig això no penso. Mentre faig això no m'entero de que no sé, que els meus pares no em fan cas en el que a mi em passa o no m'escolten.
Això és molt propi de la condició humana, siguem fills, siguem pares, siguem avis.
Sí.
Faig alguna cosa per no pensar, perquè si penso malament.
Sí, perquè si penso m'entero.
Aquí està.
No pensar és més aviat una manera de no adonar-se, de no sentir. No sentir el buit, la manca, no? La falla. El que passa és que això tampoc ho resol.
Vols dir que pot passar això d'una forma conjuntural per un mal moment, pel que sigui,
sí.
Però convertir això en una habitud quotidiana,
clar.
Aquest és el problema.
Exacte, sí, perquè això, diguem, la qüestió queda cristal·litzada, no hi ha moviment possible, no? Però no sé, crec que també, per exemple, quan diem de lo dels pares, hem de plantejar-nos uns pares actius, no? I que si veuen que justament no només han de regular, sinó que també han de complementar. És a dir, si ja té molta tirada cap aquí, doncs s'haurà de regular, d'ordenar, diguem, amb límits, amb horaris, amb condicions, inclús amb premis i càstigs. No? Un nano que ja té molta tirada per l'ordinador o per la comunicació online, doncs mira, ja saps, però quan necessites estissores per tallar aletes, doncs és un bon. I diríem si s'ha d'empujar cap a altres coses, no? És a dir, per exemple, per l'esport, perquè no fa, o per l'exercici, perquè no fa exercici, o perquè surti al carrer, que es vegi, amb, no? Aleshores dir, no, que regular i empujar per altres coses, o per fer coses amb els papes, de sortir, no sé si ho ha, sortir a comprar, però fer alguna cosa amb el pare o amb la mare. No? O no llegeix gens, doncs, bueno, mira d'això, d'induir, d'acostar-se amb temes de lectura, o de llibres, o de còmics, o algo que sigui atractiu pel nano. Em sembla que deixar-ho tot lliurat, em sembla que donar llibertat en aquest sentit és més aviat desatendre que no donar llibertat. O sigui, és més llibertinatge, diríem, que no llibertat. Mm-hmm.
Però sí que és cert que són eines molt potents, com ens deies.
Sí, molt potents, i diríem que, a veure, que permeten això, que un nano estigui en contacte amb una sèrie de realitats, per virtuals que siguin, i d'imatges, mm-hmm. que per imatges que siguin, bueno, no deixen de tenir la seva potència i, la seva, i el seu impacte.
D'acord. Ben aviat, ja hi ha casos, i això és un plantejament real i que en el futur més immediat serà segurament arreu de les escoles catalanes, des dels més petits, diguem-ne que l'ordinador serà una eina bàsica d'aprenentatge. Molt probablement la forma d'actuar davant la màquina que s'aprengui a l'escola serà molt probablement la mateixa que es pugui fer servir a casa. Ho dic en el sentit de si davant d'un aparell que permet sobretot tantes coses i amb un potencial tan fort, no deixa de ser bo que diguem-ne que a l'escola i a partir d'unes pautes molt determinades s'aprengui fent això d'una manera X, que després quan s'arribi a casa serà difícil que es faci anar d'una altra forma o no?
No, això com no. Tot.
Això com és com tot?
Sí, tal com van les coses a l'escola, només van a l'escola. A casa van d'una altra manera, segur, ja per definició.
D'acord,
no?
D'acord.
Aleshores,
sí, perquè molts nens i nenes potser el seu primer contacte amb un ordinador serà l'escola.
És que és una joïna.
Serà la...
Bueno, per alguns sí, però normalment, o sigui, el contacte amb l'ordinador és un contacte lúdic. No és de formació ni acadèmic, ni d'estudi, ni de treball.
Clar, ho serà d'aquí ben poc.
Cada vegada va agafant més aquest caire, però fixa't que, o sigui, els nanos normalment, ja, fins i tot encara ara, van bojos per començar a portar les coses en l'ordinador.
És cert, sí.
No és que diguin, no, més fàcil, no tens corrector, surca de mono...
No, que des d'un punt de vista, entre portar un llibre i portar un ordinador, no hi ha volta de full.
Aquí està.
Per molt atractiu que pugui ser el llibre, per molt... està clar que la batalla està perduda en aquest aspecte.
A veure, els nanos què diuen quan comencen a créixer? Diu, tinc un llibre que quasi no té dibuixos. Tots són lletres. Impacta, no? Diu, però com has de tenir una cosa...
Això ho fem molt, els grans també. Quan hi ha una pàgina de diari, tot és lletra.
Sí.
Veus? Tornem a estar el mateix,
la imatge
no? La lletra, allò de veure un munt de lletra.
Exactament, la lletra s'ha de país, s'ha de llegir, s'ha d'interpretar.
Con sangre entra, i en canvi la imatge no.
I bueno, entra amb un cert esforç, amb un temps. La imatge és més immediata. Pam, pam. Ja, justament una mirada i ja ho tens.
Per
la allò... lletra mires i no veus res, si no llegeixes.
Per allò bo i per allò dolent, no?
Sí, clar. Sí. Per això, per exemple, tu dius, en el cas del periòdic, és un complement de la lletra. És a dir, en la imatge no ho veuràs tot, però sí tindràs també una referència per la imatge i després en el text hauràs de trobar la resta de qüestions.
Sí.
Que et portarà molt més temps que el de la imatge. No? Perquè quan diem fullejar el diari, si el fulleges no el llegeixes, o sigui, el més que llegiràs són els titulars ben grossos i les fotos.
I les fotos.
Vale, dius, amb això tinc una determinada idea, no? Si vols saber més, doncs clar, te n'has de posar, és més àrid, no? És més intern, o sigui, la ressonància de la lectura és interna, no? És un qui li posa l'èmfasi quan llegeix, l'entonació... qui s'atura en un concepte o en una cosa, qui torna a llegir perquè no li ha quedat clar. Clar, és més laboriós, és diferent i, com a tot, requereix un cert hàbit. De vegades veure adolescents fent deures i són una canya, van a 1000 per hora. Però si no t'ha donat temps que pensar, diu, ja... però ja està, si penso molt, però igual aquella està malament, diu, sí, però mira, n'he fet 8 també, i en el temps de fer una que em dius tu, jo faig 8.
També es pot llegir davant de l'ordinador.
Sí. Ara, tu fixa't en els nanos a veure si llegeixen davant de l'ordinador. Els diuen, si continues petarà, i continuen perquè ni llegeix, o sigui, ja pic, borren la lletra, tot el que són lletres ho treuen, ells van a sac. Has vist alguna vegada un adolescent llegint el manual d'un mòbil? Jo no he vist cap. Va junt amb la capsa a les escombraries, tot l'altre o li explica un amic o s'ho baixa de no sé on o li diuen o ho ha vist o prova i ja està. És a dir, aquesta, jo crec que diríem així, com la vinculació amb la lletra comporta una sèrie de costums, d'hàbits, de maneres de fer, o sigui, fa la forma també, no?
D'esforços, ens diries?
De manera de fer els esforços. un timing també, una relació amb el temps, diríem, no? O sigui, has d'estar més
tranquil. Que tot no passa d'una forma tan
precipitada. Sí, no? I diríem, avantatges i inconvenients, tampoc posarem això en l'ideal.
No.
I l'ordinador és un altre, és tot són velocitats, o sigui, superràpides, tot són això, pantallassos, podríem flashos de coses, i molt ràpid, i no, diríem, no requereix, no, el que sí requereix la lectura. Amb la qual és, en certa mesura, un enemic de la lectura, un competidor.
Com ho era la televisió, clar, com ho és la televisió, era,
exactament.
Amb això ens vens a dir que un ordinador pot estar perfectament dins d'una casa, que és una gran eina,
sí,
però sempre i quan els pares participin de l'ús d'aquest ordinador a unes determinades edats.
Home, això segur, de participin, que regulin, que mirin, que s'interessin, no? Com fa servir, que complementi si saben coses o que mostrin coses. Es pot navegar junts, es poden fer una quantitat de coses. Diríem, però jo amb lo de l'escola, de vegades sí que fa, a mi em fa cosa, no? Quan diuen, no, ara l'experiència sembla que és aquest curs que hem començat.
No, és que ja noto més recelós en aquest aspecte. És que quan fa dues setmanes, em sembla que era el dominical de l'Avantguardia, que parlava d'una escola a Sant Sadurní d'Anoia, que és una escola pilot a Catalunya, on els nens, bé, l'aula és plena d'ordinadors connectats a la pissarra informàtica, que també hi ha el professor, doncs, i tota la canalla davant de la pantalla.
I fins aquí vinc bé.
D'acord.
Bé, d'acord. Diferent, nou, tecnològic, fenomenal. Sí. Noves relacions, no? Perquè, o sigui, les comunicacions van d'una altra manera, els vincles...
Sí que donava més la sensació, que pas que les fotos, com sempre, són un instant d'allò que passa, que es presta més atenció a una pantalla que a la pàgina d'un llibre. O, com a mínim, dona més aquella sensació que tornem a estar...
Atrau més
allò de la pantalla, sí, i les tecletes i tot això, que no pas un llibre. Això per descomptat. Donava més la sensació.
Per descomptat.
D'acord. Però, a continuació, matís que vols afegir.
A veure, sí. Jo crec que quan dius això, aquesta imatge que portes tu, aquest instant... Diu, i els llibres, on són? Diu, no en tenim més.
No n'hi
haurà. No en fem servir més. No. Dius, ai. Ja aquí dius, ai. Problema, pel meu gust...
No,
problema, perquè sí, la formació... No és que no es fonamentin el llibre, que dius, bueno, s'entén, es fonamenta les noves tecnologies, però que elimini el llibre. No ho trobo, no entenc. O sigui, no li veig el què, no veig on està l'avantatge, i sí veig molts inconvenients, perquè sí, a on tindrà relació amb el llibre aquell nano? A casa? Depèn de la casa. I si no és a col·le, pues que no la tindrà lloc.
I si jo et dic, Roman, que el llibre és una cosa obsoleta, que no és res més que un suport de continguts, i per tant els continguts poden haver canviat de suport i es poden comunicar d'una altra forma, que no sigui a través de les pàgines impreses.
Jo estic d'acord.
Com alguns que diuen que l'escriptura total només fa 5.000 anys que escrivim a mà, per dir-ho així, i podem escriure d'una altra forma, i que per tant res és veritat absoluta i tot és canviant, etc.
D'acord, sí, no és per l'absolutisme de la veritat, és a dir, hi ha altres suports, poden ser suports més interessants, més rics, fantàstic. Ara, quin sentit té eliminar el llibre o deixar-ho de banda? O sigui, realment deixar-ho com una cosa, com, no sé, de banda, no. De banda, fora de...
Tu creus que el llibre, més enllà dels continguts, té valor per la forma en la qual es desenvolupa l'aprenentatge davant d'un llibre?
Sí.
Per la velocitat, pel que demana el cap, per totes aquestes coses.
Efectivament. Per l'acte íntim que implica, pel recolliment, sí, que sí, no l'aïllament.
D'acord. Vols dir, per allò d'estar al llit i amb un llibre a la falda...
Exactament. No estaràs allà amb l'ordinador, i que són capaços d'estar-hi també.
Sí, o estaran d'alguna altra manera.
I sí. No sé, jo entenc que els que no hem crescut amb ordinadors, no, ho tenim diferent, segur.
No, hi ha una qüestió també de relació i generacional, molt probablement també.
Jo, per exemple, jo puc escriure en l'ordinador, però quan tinc que... O sigui, moltes vegades no puc crear. Si tinc que crear... O sigui, agafo un llapis i un paper, i quan més cutre el llapis i el paper, millor.
Quan has d'escriure coses importants, no pots fer-ho així directament amb el...
No, després ho passo. O ho complemento o ho acabo. Sí, sí, però sí. La creació, la part creativa, en paper. Però clar, jo, bueno, això em passa a mi perquè vinc de la cultura del llapis i el paper. Però potser diríem els que han començat i diríem ja tenim generacions de nanos de 18-20 anys
tecnològics
que ja estaven amb l'ordinador, són les primeres generacions, però que ja han nascut això amb ordinadors a casa, personals. És que quan diem l'ordinador personal, no? Els nanos arriben i diuen, home, ordinador? Dic, no, personal. Però clar, que persona que vols que sigui de tothom. Diu, no, és que abans hi havia un de molt gros que estava en una sala immensa que només podien tenir alguns bancs o algunes universitats i anaven fitxes perforades. Centenars de fitxes perforades. Era una cosa, un tostón era això. Mm-hmm. Clar, diu, això era un ordinador. L'altre és un PC personal. No? Que això és mm-hmm. fantàstic, no? que puguis tenir aquest nivell tecnològic a l'abast i de sobre una cosa que quasi ni pesa, segons com.
Bé, el món continua ple de llibres, quaderns, llibretes, llapisos, etc, etc.
Sí.
I tu creus que des d'un punt de vista educatiu i d'aprenentatge això ha de poder coexistir la tecnologia més alta i innovadora i amb les metodologies d'ensenyament més innovadores que hi puguin haver?
Jo crec que sí. A veure, que no serà com quan només hi havia el llibre, perquè seria absurd també, no? Això representaria també un aïllament, un trencament amb el temps. Si vols viure com en el segle XIX, bueno, pot ser tipus Quakers, però no és el cas. Ara, per què deixar perdre tota una sèrie d'aportacions i d'exercitacions i d'habilitacions que dona la lectura del llibre, no? o el suport llibre? Des de lo traslladable, lo portable, no sé, no? Ara hi ha diaris online, però gent que compra diari hi ha un munt. Clar, no sé d'aquí 50 anys què passarà, no sé què passarà. I probablement, no, què s'estarà dient d'aquí 50 anys? Diu, mira, hi ha aquella gent que no volia que marxés el llibre, que estupidesa.
Aquell.
Però, clar, perquè probablement des de...
Tu creus que encara hi ha uns valors intrínsecs que de moment no poden ser substituïts per aquestes aportacions?
Sí, efectivament. Que aquestes aportacions treballen en un altre sentit, que són fantàstiques i que tenen
absolutament complementàries,
virtuts,
tot el que es vulgui.
Però aquí està, però absolutament complementàries. És a dir, o probablement estem ja al revés, que el llibre complementa això. I no tecnologies del llibre. Això hem de reconèixer que ja en aquest moment ja estem.
Això segurament molts estan d'acord. A nosaltres ens venia al cap l'imatge, bé, aquella imatge que tants pares i mares han vist del primer moment en què el fill o la filla agafa un llapis o agafa un es digui, no ho sé, qualsevol retolador, qualsevol instrument, i fa un garbot sobre un paper que després segurament aquell paper es conserva durant molt de temps perquè ha estat el primer o el segon o el tercer o el primer gos que ha fet o la primera casa o el primer sol o el primer núvol i aquell paper es guarda com un petit tresor de l'existència de cadascú, no? Aleshores costa segurament d'interpretar si és que això es pot aconseguir informàticament i si serà tan bonic veure aquell paper que va passant de carpeta en carpeta o com es va conservant, si això des d'un punt de vista de tecnologia pot equiparar-se al factor emocional que suposa això, no? Veure com es crea sobre un paper i com es conserva allò, etcètera, etcètera.
Probablement amb el temps també això es traslladarà a quina emoció quan agafa el ratolí i amb el programa de dibuixar fa les primeres,
que sigui, no?
I omple de color, o fa... Diríem, tindrà un altre. Em sembla que l'altre és un altre cop, és més primari, és més directe.
D'acord. Ens deu passar la història, segurament, perquè en el fons encara els nens o les nenes petits fan el mateix que van fer els homes primitius davant les parets de les roques, que és agafar un grafit i fer... Fem encara el mateix que es feia milers d'anys enrere, no?
Sí, i diríem, d'un punt de vista psíquic, seria embrutar. final el que fas és embrutar, deixar una
traça, una marca, d'alguna manera.
Però diríem, i aquí a veure si s'entendrà això, per exemple, els nanos en un moment són capaços de treure's el bolquer i utilitzar la caca per pintar. Això diríem, aquesta cosa tan primitiva l'ordinador no la substituirà, això segur. A veure, que és una cosa que després no queden els nanos, no van a escola i continuen pintant amb caca.
Això està lapidari, Roman.
Per mostrar que el primitiu
continua formant part de la nostra existència.
Sí, per més de que això, o sigui, ho deixem enrere i no hi ha cap pare que permeti, diríem, que o sigui, això passa quan el pare no ha arribat a temps,
o com tantes mares poden dir que les filles els han agafat el pintallavis i vinga, i hem fet aquí
ningú permet això però no? Bueno, passa i s'ha de prohibir, no? I s'ha de reprimir,
que sigui.
Mai millor dit, reprimir. I però aquesta cosa de l'autèntic primari directe, i jo crec que el llibre en aquest sentit té, o sigui, les imatges se les fa el lector. El tempo de comprensió les marca el lector. Aleshores, crec que justament alguns dels hàndicaps, per dir-ho així, em sembla una paraula també més adequada, de les noves tecnologies és que tenen una cosa com un ritme com ansiós, com futil, no? que vano, no? Es vanessent poc, que el llibre o el vincle amb el llibre no el té, el té d'un altre caire.
Més profund,
més de donar-se el temps per la comprensió. Veient adolescents com funcionen, és que tens un temps per comprendre limitat, no? Tu tens que fer 20 exercicis i tens mitja hora. Si un no et surt, tu contesta
perquè
i tira milles.
Una qüestió final des del punt de vista de l'experiència, la setmana que ve cavalcarem sobre si els pares poden d'alguna forma preveure allò que ens deies al principi de la conversa, que determinades actituds davant l'ordinador poden portar a aïllar-se de l'entorn familiar. Però des d'aquest punt de vista que ens comentaves, esclar, l'ordinador respecte al llibre i respecte a la forma d'aprenentatge, tots aprenem d'una manera determinada, o hi ha coses que no es poden aprendre ràpidament, per dir-ho d'alguna forma? Els especialistes diran, no, hi ha coses que ràpidament no es poden aprendre, que hem d'anar a poc per aprendre determinades coses.
Que clar.
Sí.
Sí. Sí. I perquè les coses se sentin, i perquè per incorporar-les. I ara hi ha com una cosa en què la velocitat és un element... Què tal, com ha anat? Bé, ha acabat ràpid. Ja, però i què has fet? No? Perquè que hagis acabat ràpid no vol dir res. No? Si fas qualsevol cosa, diu, què més dones? Si has acabat ràpid o a poc a poc, no té cap sentit.
O sigui que val allò d'aquella frase d'un temps per cada cosa i cada cosa al seu temps.
Hombre, i tant.
La setmana que ve continuarem des del Centre de Reeducació de Vita al carrer Pau Barbens número 16. Roman, gràcies.
A vosaltres.
Fins la setmana que ve.
Divendres.